Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia, són les dues. Toc d'atenció de Podem al PSOE. Ione Belarra exigeix una reunió amb els socialistes per valorar el compliment dels compromisos de coalició. No n'ha explicat els motius, ho ha fet a Twitter, però la mala maror és evident. Fons de la Moncloa reconeixen que la situació és greu, però de portes en fora volen transmetre una imatge de normalitat. La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, ha parat el cop Antena 3.
Hay buena salud y además es también lógico que nos tengamos que ver a petición de cualquiera de las partes en cualquier momento. Se prevé así en el acuerdo y por tanto nosotros lo valoramos con absoluta normalidad.
Entre les raons de la mala maror hi ha les interferències de Nadia Calviño en els plans de Yolanda Díaz sobre la reforma laboral.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Yolanda Díaz, ministra de Treball, vol una reforma en profunditat de la normativa del govern de Mariano Rajoy. Nadia Calviño, en canvi, defensa simples retocs, però la reforma laboral no és l'únic tema que tensa ara mateix la relació PSOE-Podem. L'acord entre els socialistes i el PP per renovar els òrgans constitucionals tampoc s'ha posat bé als de Belarra, i la polèmica al voltant del seu diputat Alberto Rodríguez pot acabar de complicar-ho tot. El Suprem ha insistit avui que la seva inhabilitació és obligada. Veurem què fa ara Meritxell Batet. De seguida, aprofundim en aquesta crisi al govern espanyol. Abans, Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Repassem altres titulars d'aquest divendres que estem pendents. Un dia més de Badalona, la moció de censura contra Xavier García Albiol ja està registrada i es votarà, confirmat, el 8 de novembre.
L'alcalde del PP ho qualifica d'injustícia, diu que està vivint moments molt durs i està convençut que les properes eleccions el retornaran a l'alcaldia.
Els vacunats amb Janssen rebran una segona dosi de reforç.
Serà de Pfizer o Moderna i hauran d'haver passat com a mínim 3 mesos des de la primera punxada. Segons els estudis, l'efectivitat de la vacuna de Janssen, l'única d'una sola dosi, és com a mínim un 15% inferior a la de les altres dues vacunes. La proposta, però, encara l'han de ratificar primer la Comissió de Salut Pública i després el Consell Interterritorial.
Josep Lluís Trapero reclama respecte a la policia.
El major dels Mossos denuncia l'auge de comportaments preocupants d'intolerància avalats, diu, per alguns sectors. Ho ha fet en l'acte central del Dia de les Esquadres. Tant Pere Aragonès com el ministre de l'Interior, Joan Ignasi Elena, i han intervingut per donar suport als agents.
Jordi Alba dubta per enfrontar-se al Madrid perquè aquest matí tampoc s'ha entrenat amb el grup.
El lateral arrossega molèsties al turmell des del partit de dimecres contra el Dinamo de Kiev. També han fet treball al marge del grup Araujo i Pedri pel que fa a la venda de localitats. Va a bon ritme i el club confia que diumenge al Camp Nou presenti una bona entrada.
Aquesta nit el Barça de bàsquet rebrà el Zenit en partit d'Eurolliga.
Serà el primer partit al Palau des que es torna a permetre el 100% de l'aforament. El partit es jugarà a les 9 en directe a RAC+1. Abans de començar es farà un homenatge a l'equip campió de l'Eurolliga el 2010, que entrenava Xavi Pascual, ara tècnic del Zenit.
I últim titular pel temps. Estem a les portes d'un cap de setmana amb ambient de tardor, però amb sol. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia. Sí, baixaran les temperatures després d'una setmana força càlida i aquest cap de setmana tocarà agafar la jaqueta fins i tot gruixuda cap a les comarques interiors i al Pirineu. Serà un cap de setmana de temperatures de tardor, però amb sol. Demà predominarà l'ambient assolellat durant tot el dia, només amb algunes boires de bon matí en punts de l'interior, i diumenge sí que a la tarda podrien arribar alguns ruixats cap a les comarques de Girona. I de moment aquesta tarda alguna nuvolada entre Girona i Barcelona, fins i tot amb algun ruixat aïllat, i a la resta més calma i tranquil·litat i temperatures de 17 a 22 graus de màxima.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Nova crisi, doncs, a la Moncloa. Unides Podem reclama una reunió d'urgència al PSOE per revisar el compliment dels compromisos de la coalició. El motiu és la tensió que hi ha entre els dos partits davant la proposta que prepara la vicepresidenta Yolanda Díaz per capgirar de dalt a baix la reforma laboral de Mariano Rajoy. Unides Podem acusa la ministra d'Economia, Nadia Calviño, de posar-li bastons a les rodes. Els dos partits ja estan buscant data per trobar-se els propers dies. Adrià Santasusagna.
Tot ha començat a primera hora del matí amb una piulada de la secretària general de Podem, Ione Belarra, que ha exigit una reunió urgent amb el PSOE per avaluar si s'està complint l'acord de coalició. Jone Belarra, a través de Twitter, ha assegurat que és imperiós examinar els compromisos de l'acord entre els dos socis de govern. El detonant d'aquesta mala maror que hi ha dins d'Unides Podem és l'actitud de la vicepresidenta primera, Nàdia Calviño. Podem l'acusa d'intentar boicotejar la reforma del mercat laboral que prepara el Ministeri de Treball amb la vicepresidenta Yolanda Díaz al capdavant i ho consideren un fet molt greu. Unides Podem vol fer reformes profundes de la llei del mercat laboral que va aprovar el govern de Mariano Rajoy, mentre que Calviño defensa fer només petits canvis. Això ha portat a Podem a exigir aquesta reunió urgent al PSOE, un fet que des de la Moncloa i el Partit Socialista intenten rebaixar, i és que la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, assegura que és normal que hi hagi tensions dins d'un govern de coalició, intenta calmar els ànims d'Unides Podem. N'ha parlat Antena 3.
Traslado ese mensaje de tranquilidad que consta en un documento tan importante como los presupuestos generales del Estado, y también creo que la coalición en nuestro país es la primera vez que la practicamos de este modo en democracia, pero que hay que tratarla con normalidad. El acuerdo prevé que nos podamos reunir cuando lo requiera cualquiera de las partes, y en este caso una parte lo requiere, y nosotros no tenemos ningún problema en reunirnos.
Ara per ara els dos partits ja s'han posat en contacte per avaluar la situació i intentar quadrar les agendes. De moment encara, però, no hi ha cap data fixada al calendari per aquesta reunió entre els dos socis de govern.
Aquest no és l'únic punt que ha provocat mala maror entre els dos socis de govern. Unides Podem també carrega contra l'acord a què han arribat el PSOE i el PP per renovar els òrgans constitucionals.
Sí, entre els noms que es van fer públics ahir al vespre i que passaran a formar part del Constitucional hi ha el de Concepción Espejel, a qui van apartar del judici del cas Gürtel per la seva afinitat amb el PP, o el d'Enrique Arnaldo, col·laborador de la Fundació FAES. El portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, diu que no els agrada gaire, però insta el PP a renovar també el Consell General del Poder Judicial. N'ha parlat a Televisió Espanyola.
S'ha demostrat que el PP mentia, ¿no? El PP decía una y otra vez que no se podía llegar a acuerdos si Podemos, Unidas Podemos, formábamos parte de esos acuerdos y para prueba, pues, es el acuerdo que conocemos hoy, ¿no? En este sentido, ja no queden excuses per seguir bloqueando el Consejo General del Poder Judicial.
Des del govern, la ministra de Justícia, Pilar Llop, treu ferro als noms escollits. La socialista creu que s'ha fet un pas endavant renovant tots aquests òrgans.
Son unas personas de una larga trayectoria en el mundo del derecho. Pero más allá de hablar sobre los nombres, yo creo que lo importante el día de hoy es que se ha llegado a un acuerdo de Estado sobre la renovación de órganos constitucionales. Era algo muy importante, llevábamos mucho tiempo esperando este acuerdo y lo que esperamos es que ese acuerdo de Estado se traslade también al Consejo General del Poder Judicial.
Recordem que el Consell General del Poder Judicial porta gairebé 3 anys amb el mandat caducat.
I un tercer punt de discòrdia entre PSOE i Unides Podem serà el Congrés de Diputats. El Tribunal Suprem ha recordat avui a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que ha d'inhabilitar el diputat de Podem, Alberto Rodríguez.
Sí, el Tribunal Suprem el va condemnar a un mes i 15 dies de presó i inhabilitació per un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat. La pena li va caure per una agressió a un policia en una manifestació fa 7 anys. El Congrés va considerar en el seu moment que no se li havia de retirar l'escó, ja que la pena era commutable si pagava una multa de 540 euros que Rodríguez va pagar. El PP, Ciutadans i Vox, però, van portar la decisió del Congrés al Suprem i aquest avui ha recordat a la cambra que han de fer plegar el diputat d'Unides Podem. De fet, Pablo Casado, líder del PP, ja ha demanat que l'expulsin immediatament.
La presidenta del Congreso tiene que inhabilitar de inmediato al diputado de Podemos que ha sido condenado por patear a un policía. Todos los españoles somos iguales ante la ley y todos los españoles tenemos que cumplir la ley, incluso si eres un diputado que apoyas al gobierno de Pedro Sánchez. Somos un Estado de Derecho, impera la separación de poderes y el gobierno ha de acatar la ley y hacerla cumplir. Y la presidenta del Congreso también.
Ara, precisament, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, haurà de decidir si acata la decisió del Suprem o si fa cas dels lletrats de la cambra.
Aquí, Pere Aragonès també avisa que no ho posarà fàcil a Pedro Sánchez. Exigeix que la llei de l'audiovisual reculli la protecció del català abans d'engegar les negociacions dels pressupostos generals de l'Estat. El president ho ha reclamat al costat de la presidenta de les Balears, amb qui ha fet front comú per protegir la llengua. Tots dos s'han trobat al Palau de la Generalitat. Anem cap allà. Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia, Aragonès. Ha estat avui molt clar. Primer, que quedi protegit el català la llei de l'audiovisual i després parlem dels pressupostos. Així s'hi ha referit.
Tot i no està directament vinculada als pressupostos, però sí que és important que aquesta qüestió es pugui resoldre abans de la tramitació dels pressupostos, perquè és molt rellevant per Catalunya, especialment pel futur de la nostra llengua, pel futur de la indústria audiovisual del país. Per tant, és absolutament rellevant i necessari que aquesta situació es desbloquegi i es desbloquegi favorablement.
Ho ha dit des de la Galeria Gòtica després de reunir-se amb Francina Armengol, que ha reclamat que la llei també financiï correctament els mitjans de comunicació autonòmics.
M'assemblaria que no és adequat, sobretot aquelles que tenen una funció de normalització d'una de les llengües a nivell de cada un dels territoris que tenen llengua pròpia, no seria adequat que aquestes televisions quedassin exentes o quedassin fora d'un possible finançament a través de les quotes de l'audiovisual.
Aragonès li retornarà a la trobada amb una visita a Mallorca a finals de novembre.
Això pel que fa als pressupostos generals de l'Estat. En referència amb els pressupostos catalans, el govern i la CUP tampoc no acaben de coincidir en el punt en què es troben les negociacions. Aragonès assegura que avancen a bon ritme, però Eulàlia Reguant en discrepa. És més, els copaires consideren necessari que s'apugin els impostos als que cobren més de 60.000 euros l'any, Sílvia.
El president de la Generalitat insisteix que la seva prioritat és la CUP i no es plantegi mira cap al PSC. Avui a Ser Catalunya assegurava que les negociacions avancen, però Eulàlia Reguant a l'Ara no ho compartia.
Per aplicar l'acord que tenim en aquest cas amb la CUP, necessitem aquests pressupostos, els estem treballant amb ells i estem aproximant posicions.
Ara mateix, del que coneixem dels pressupostos, per nosaltres són excessivament continuistes.
De fet, la CUP hi troba a faltar un augment d'impostos als que més tenen.
El que cal és abordar els impostos. I més a més, no ho diu la CUP, ho diu l'FMI, l'OCDE, quan mirant les xifres de l'agència tributària, entre un 5 i un 4% declara ingressos superiors a 60.000 euros. Quan parlem de 60.000 euros, no estem parlant de la classe mitjana. És aquest el que nosaltres estem plantejant que cal abordar.
El pròxim 9 de novembre es podrien presentar els comptes al Parlament, segons ha deixat entreveure la CUP.
Ens situem ara a Badalona. Xavier García Albiol acusa l'oposició d'haver impulsat la moció de censura contra ell per por d'una majoria absoluta del PP a les properes eleccions municipals. L'encara alcalde de la ciutat creu que l'oposició ha fet servir la seva aparició als papers de Pandora com a excusa per apartar-lo de l'alcaldia. Albiol ha tret ferro al cas en la seva primera compareixença des que es van fer públiques les informacions. Ajuntament de Badalona, Cesc Giró, bon dia.
Bon dia, un Albiol emocionat, reconeixent, entre llàgrimes està passant un moment personal i familiar molt dur, i fins i tot dient que ha fet la compareixença més difícil de la seva carrera política. Assegura que la moció és injusta perquè el seu suport a la ciutat és incontestable i creixent. Creu que aquest és el motiu real de la iniciativa.
La moció de censura que han planteado se sustenta en la incapacidad y en la impotencia política de ver cómo el proyecto que estamos llevando a cabo en Badalona cada día tiene más apoyos. Y cada día tiene más apoyos a izquierda y a derecha.
I avisa que no pensa donar la batalla per perduda, que es tornarà a presentar a les eleccions municipals d'aquí un any i mig.
Mientras la opinión favorable de los vecinos sobre la acción de gobierno semana tras semana ha ido aumentando, no ha pasado ni una sola de esas semanas, repito, no ha pasado ni una sola de esas semanas en la que los partidos de la oposición públicamente no reclamasen una moción de censura.
Una compareixença sense preguntes on ha passat la punteta sobre els papers de Pandora. S'ha limitat a dir que la societat mercantil era legal i que a dia d'avui continuaria sent legal.
Això després que aquest matí PSC, Guanyem, Esquerra, els Comuns i Junts per Catalunya hagin registrat oficialment la moció de censura. Es votarà el dilluns 8 de novembre amb el socialista Rubén Guijarro com a candidat a l'alcaldia. Guijarro espera obrir una nova etapa a la ciutat, diu, i obre la porta a fer un govern de front ampli, Cesc.
Lamenta que Xavier García Albiol no hagi dimitit un cop conegudes les informacions. Espera, doncs, que el seu govern, nou govern, pugui netejar la imatge de la ciutat pel que fa a la corrupció, diu, però també la gestió del dia a dia. Per això espera comptar amb el suport d'un govern ampli, opció que guanya força perquè Carme Martínez de Guanyem canvia de parer i ara sí es posa de cara a la negociació.
I la voluntat és aquesta, de fer un govern el més ampli possible de tots aquells i aquelles que se sentin interpel·lats per tirar endavant la ciutat.
Nosaltres no hem dit en cap moment que manteníem la posició de no entrar al govern. Nosaltres el que hem dit és que aquest govern fort tant es pot garantir amb un acord per estar dintre o per estar fora.
Recordem que Guanyem sí que ho havia descartat per falta de confiança, dèiem, els socialistes. Esquerra i els Comuns també ho veuen amb bons ulls i esperen començar la negociació en les pròximes hores. Junts per Catalunya, de moment, és l'únic partit que se'n desmarca.
RAC 1 migdia.
Els Mossos es reivindiquen davant els atacs que han rebut en manifestacions i botellons i sobretot critiquen els discursos de partits i col·lectius que emparen aquestes agressions. El major Josep Lluís Trapero ha recollit avui el malestar que recorre el cos davant el que consideren un menyspreu per part de certs sectors i en part del govern.
Comportaments grupals violents que expressen una preocupant intolerància. Observem i amb preocupació la seva repetició. Observem també amb preocupació actituds que contemporitzen amb aquests comportaments. En alguns debats públics, aquell que tira una pedra a un policia se li atorga el títol d'activista.
Ho ha dit en el discurs més solemne de l'any amb motiu del Dia de les Esquadres, que ha seguit amb Benet Íñigo. Bon dia, Benet.
Bon dia. Trapero ha estat contundent a l'hora de demanar respecte pel paper de la policia davant les agressions i diu que atacar-los és atacar la democràcia.
Qui ataca l'autoritat de la policia i qui avala la manca de respecte als seus homes i dones s'oblida que l'autoritat policial és delegada, afecta al pacte i a l'equilibri social. I demanem ben poc. Només demanem respecte. No cerquem actituds submisses ni pors ja superades a la policia.
Justament demà tots els sindicats de Mossos han convocat una manifestació pel sentiment d'abandonament que diuen s'ha estès pel cos. Per això el missatge que el president Pere Aragonès els ha fet arribar avui posa l'accent en donar-los suport.
Suport a la vostra tasca com a policia que defensa els drets i llibertats de la ciutadania de Catalunya. Estem posant tots els mitjans i donant tot el suport al cos de Mossos d'Esquadra perquè pugui seguir afrontant aquests reptes.
En aquest acte que encara dura, Trapero no ha fet cap referència directa ni al procés, ni al 155, ni a la seva restitució, però sí que ha subratllat que són policies i que faran sempre complir la llei. I a més, un dels moments més emotius de l'acte, tot just fa uns minuts, ha estat l'entrega de medalles a les persones que van col·laborar en la seva defensa a l'Audiència Nacional, des dels agents del cos a també la seva advocada, Olga Tubau, i qui era el seu número 2, Ferran López, l'actual portaveu del govern, Patricia Plaja. El públic s'ha posat dempeus i els aplaudiments han durat més d'un minut.
Gràcies, Benet. Ara passa un minut d'un quart de tres, fem una pausa i continuem repassant l'actualitat.
RAC 1.
El Barça!
Minut a minut amb el Barça. Aconsegueix amb Mundo Deportivo el rellotge oficial del Barça. Un rellotge exclusiu amb un disseny únic per lluir els colors del teu equip. Ja a la venda al teu quiosc, només amb Mundo Deportivo.
RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten diumenge 24 d'octubre, a partir de 12:15 del migdia, Diada de Santa Úrsula amb castells a RAC 1.
La tradició es torna a citar al quilòmetre zero dels castells.
Amb Xavi i Maric en directe des de la plaça del Blat de Valls.
La colla Joves Xiquets de Valls i la colla Vella dels Xiquets de Valls es retroben a plaça amb la il·lusió de recuperar mica en mica la normalitat castellera.
Diumenge 24 d'octubre.
A partir de 12:15,
viviu la Diada de Santa Úrsula en directe des de la plaça del Blat de Valls amb Castells a RAC 1.
Tots som Castells 1.
RAC 1 migdia.
Reprenem el repàs a l'actualitat parlant de la pandèmia, perquè les persones vacunades amb Janssen rebran una segona dosi de reforç. Segons avancen diversos mitjans, com La Vanguardia, aquesta és la proposta que la ponència de vacunes ha fet a la Comissió de Salut Pública després de comprovar com amb el pas dels mesos baixa la protecció de les persones immunitzades amb aquesta vacuna. Recordem que és l'única d'una sola dosi. Doncs bé, segons la proposta, rebran una dosi de reforç de Pfizer i Moderna almenys 3 mesos després d'haver-se punxat Janssen. Laia Colomer.
Segons l'informe de la ponència de vacunes, els estudis apunten que l'efectivitat de Janssen és d'entre un 15 i un 20% inferior respecte a la de les vacunes d'RNA missatger com Pfizer i Moderna, una reducció de la protecció que s'accentua amb el pas dels mesos. Per això proposen administrar una dosi de reforç a totes les persones immunitzades amb Janssen, excepte aquelles que van passar la malaltia abans de vacunar-se. Les que s'han infectat després sí que la rebran com a mínim 3 mesos després de contagiar-se. Ara la proposta l'haurà de validar la Comissió de Salut Pública i en últim terme el Consell Interterritorial. Serà el tercer grup a qui s'administra una dosi de reforç. Recordem que ja s'ha administrat a les persones que viuen en residències de gent gran i les immunodeprimides i que a partir de dilluns es començarà a administrar als més grans de 70 anys que faci com a mínim 6 mesos que van rebre la segona. A tot l'estat espanyol hi ha uns 2 milions de vacunats amb Janssen, són majoritàriament persones més grans de 40 anys, però també majors de 18 anys, a qui era complicat administrar una segona dosi, per exemple, cooperants o bé persones en situació de vulnerabilitat, com les que viuen al carrer.
Doncs... Doncs bé, precisament la vacunació permet que dues setmanes després de reobrir les discoteques els contagis de moment es mantinguin a ratlla. Tot i el lleuger creixement dels indicadors els últims dies, el Biocoms, que apunta que encara és aviat per saber si estem davant d'un nou repunt de la pandèmia.
Avui la velocitat de propagació ja se situa a l'1,11, són 3 centèsimes més que ahir, i el risc de rebrot suma 2 punts fins als 49. En canvi, la taxa de positivitat es manté a l'1,5%, és a dir, de cada 100 proves, encara no dues han estat positives en l'última setmana. En les últimes 24 hores, el Departament de Salut ha notificat 500 casos nous. Segons l'investigador del Biocoms, que Enric Álvarez, cal esperar uns dies per veure si es tracta només d'un estancament dels contagis o bé la pandèmia torna a créixer. N'ha parlat el món a RAC1.
Si el número de grans events propagadors, és a dir, si el número de vegades que entrem en grans situacions de risc de contagi es manté en un nivell raonable, no creixerem. Perquè si fem sociabilització en entorns que no són de risc o de risc intermig, les vacunes ens ajuden completament. Ara, si hi ha una pujada enorme dels grans entorns de risc, podem veure el que es veu a Dinamarca.
Precisament Dinamarca va obrir del tot fa unes setmanes com amb una taxa de vacunació i de contagis similar a la de Catalunya. Ara tornen a créixer, però ho fan molt a poc i de moment sense impacte en el sistema hospitalari. De fet, aquí avui les UCIs baixen dels 90 pacients per primer cop des del 30 de juliol de l'any passat. Són 87, 4 menys que ahir.
A tot això, des d'avui, les instal·lacions esportives interiors recuperen els aforaments al 100%. Passa, per exemple, a pavellons i gimnasos. També puja del 70 al 80% l'aforament a les discoteques, on es manté l'ús del passaport Covid després que el Tribunal Superior de Justícia n'hagi avalat la pròrroga. En tots els casos, la mascareta hi continua sent obligatòria, on de moment també és obligatòria a les escoles, tot i que el conseller d'Educació, Josep González Cambray, assegura que no trigaran gaire a desaparèixer-hi. El conseller reconeix que la decisió no està a les seves mans, però s'hi ha compromès davant dels mestres i alumnes de l'escola Cau de la Guineu a Corbera de Llobregat.
El més aviat que puguin treure les mascaretes les traurem. Però això no ho decideix aquest conseller. No ho decideixo jo, ho decideix el Departament de Salut. I per tant, el més aviat que puguem treure les mascaretes les traurem per veure'ns els somriures, per veure'ns les cares i perquè ens anirà molt bé poder-nos treure les mascaretes. I això és el que us vull dir. Jo crec que arribarà aviat. Jo crec que arribarà aviat. Encara no us puc dir dia, però crec que arribarà aviat.
Qui ha tirat pel dret, tot i l'advertència del Ministeri de Sanitat, és la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La Comunitat de Madrid ha aprovat que a partir de dilluns la mascareta deixi de ser obligatòria als patis de les escoles. Ja ha sortit al Diari Oficial de la Comunitat i, a més, Ayuso està convençuda que el govern espanyol li acabarà donant la raó. Malgrat la pandèmia, les entitats de lleure educatiu han pogut mantenir el mateix nombre de nens i nenes inscrits. Ho diu un estudi de la Fundació Pere Tarrés que demostra que el lleure educatiu, malgrat estar format majoritàriament per voluntaris, s'ha aconseguit adaptar el Covid. Elena Soler.
L'informe El Temps Lliure Educatiu Espanya insisteix en la importància de les entitats de lleure per crear vincles entre els joves, trencar barreres socials i estereotips i formar-los en el treball conjunt i la participació ciutadana. Unes entitats que a l'Estat són majoritàriament d'àmbit municipal i nombroses, gairebé la meitat, tenen més de 150 participants. Un teixit que s'ha mantingut durant la pandèmia, tot i que les organitzacions han perdut un 72% dels seus ingressos. S'han sabut adaptar, però, a les noves circumstàncies, segons un dels autors de l'estudi, el director de consultoria de la Fundació Pere Tarrés, Noel García.
Por tanto, una de las conclusiones positivas que sacamos de esta crisis, mirándolo positivamente, es que se ha hecho evidente la gran capacidad del tiempo libre educativo y de sus entidades para adaptarse e innovar en situaciones muy adversas.
Arran de la pandèmia sí que admeten que han de treballar més els aspectes emocionals i la salut mental dels joves. També demanen més beques perquè hi puguin accedir totes les famílies.
Més coses, la crisi del coronavirus no pot ser excusa per retallar en cooperació internacional. És la reclamació que fa el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de cara als pressupostos que estan preparant les diverses administracions. Recorden que els països més tocats per la pandèmia són els que tenen menys recursos. Eudald Martínez.
El Fons Català de Cooperació recorda que l'Estat espanyol l'aportació pública d'ajuda al desenvolupament internacional encara està molt lluny del 0,7%. La Moncloa, per exemple, hi destina prop del 0,25, la meitat de la mitjana europea, i a Catalunya la xifra encara és més baixa, del 0,2. Per tot plegat, el president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Isidre Pineda, reclama als governs que no mirin cap una altra banda.
Però no n'hi ha prou. El 60% de la ciutadania vol que s'augmenti les partides de cooperació al desenvolupament i per això avui enviem aquest missatge ben clar. L'objectiu d'ell, actual objectiu, és el 0,5.
Recorden que la pandèmia ha sumat noves necessitats als problemes estructurals d'aquests països, per exemple, la falta d'accés a les vacunes o l'empobriment d'una gran part de la població per culpa de les restriccions.
Més conseqüències econòmiques de la pandèmia. L'Associació Espanyola de Línies Aèries assegura que aquest hivern ja hi ha programats un 2% més de vols que l'hivern d'abans d'aquesta pandèmia. L'associació admet que l'encariment del preu dels carburants els està afectant, però ni confirma ni descarta que aquest augment s'acabi traduint en un encariment del preu dels bitllets d'avió. Montse Martí.
De fet, l'associació diu que pel preu final del bitllet hi té més pes l'oferta i la demanda que altres derivades. Si hi ha molta demanda, pugen els preus, i si hi ha poca gent que vol volar, abaixen els preus, insistia el president d'ALA, Javier Gándara.
Dependerá del equilibrio o no equilibrio entre oferta y demanda, ¿no? Y entonces hay algunas situaciones que si hay un desequilibrio, entonces sí que una parte de ese incremento se puede trasladar en precios, pero hay otras veces cuando está más ajustada que desafortunadamente, digamos, pues no se puede trasladar, o afortunadamente para el consumidor, y acaba entonces asumiendo la compañía aérea un deterioro de sus márgenes, ¿no?
Gándara assegura que tot i que ja superaran més vols que l'hivern d'abans de la pandèmia, s'ha de tenir en compte que les últimes setmanes d'hivern és quan hi va haver el confinament i la temporada va aturar-se de forma sobtada, i també asseguren que els avions van menys plens, l'ocupació ronda el 68% ara mateix, i abans de la pandèmia el 85%.
L'Associació Espanyola de Línies Aèries també ha lamentat que finalment l'ampliació de l'aeroport del Prat no hagi tirat endavant, Montse.
Sí, Javier Gándara diu que d'aquí a uns anys tocarà fer mans i mànigues perquè a l'aeroport del Prat no hi torni a haver els problemes que hi havia als estius d'abans de la pandèmia, amb retards i cancel·lacions en plena operació sortida de les vacances d'estiu.
Si al final, como nosotros esperamos, ¿no?, en 23 o 24 recuperamos los niveles de tráfico previos a la pandemia, pues sí que, digamos, es bastante probable que volvamos a tener esos problemas que tuvimos antes, un plan de choque, y yo creo que es bastante probable que sea necesario reactivarlo.
ALA assegura que tot i que el trànsit aeri encara està lluny de recuperar-se del tot, ja comencen a tenir problemes de congestió i això afecta la puntualitat dels vols.
Atenció també a aquest advís, perquè encara queden dos mesos per Nadal, però la crisi dels preus amenaça de complicar la campanya. El secretari general de l'Associació Espanyola de Fabricants, Jordi Espín, ha assegurat en una entrevista a Televisió Espanyola que aquest any la carta als Reis s'hauria de fer amb més temps.
La mercancía que no esté viajando ahora mismo no va a llegar. Tenemos que pensar que si hoy pedimos un contenedor para cargar, el promedio entre que me envíen el contenedor y poner mis productos o que los pongan en China o donde sea para poder cargar, tarda entre 6 y 8 semanas. Si a esto añadimos que el transit time de viaje tarda entre unas 3 y 4 semanas, esto quiere decir que nos vamos a las 12 semanas, 16 semanas. Para Nochebuena yo diría que casi que no está.
Hi ha productes estrella de Nadal com les bicicletes que arrosseguen problemes de subministrament des de fa més d'un any. A tot això, el preu de la llum continua la seva escalada. Demà de mitjana es pagarà 211 euros al megawatt hora, és a dir, 8 euros més que avui. Avui la franja més econòmica és ara, al migdia, i demà l'hora a evitar serà de 8 a 9 del vespre, que es pagarà 256 euros al megawatt hora.
RAC 1 migdia.
I als Estats Units la policia investiga l'accident que hi ha hagut al rodatge de l'última pel·lícula d'Alec Baldwin. El mateix actor ha matat d'un tret la directora de fotografia del film i n'ha ferit el director. Ha passat en un ranxo de Santa Fe, a l'estat de Nou Mèxic, on hi ha el set de rodatge. Marta Vilageliu.
Segons la mateixa oficina del xèrif que porta el cas, durant el rodatge Baldwin ha agafat una arma de 13 que havia de tenir munició de fogueig, però que incomprensiblement enduia de real. Ha obert foc i ha ferit el director del film, Joel Sousa, i la directora de fotografia, Halina Hutchins. Els serveis d'emergència els han portat a Sous a l'hospital Cristo Sant Vincent, mentre que no han pogut fer res per salvar la vida de Hutchins. La producció s'ha aturat, però en principi el rodatge continuarà al novembre.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamot.
El Barça està pendent de Jordi Alba, 48 hores del clàssic, Xavi.
Arrossega molèsties al turmell des del partit de dimecres contra el Dinamo de Kiev, que el fan ser dubte per enfrontar-se diumenge al Real Madrid. Damià López, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Avui tampoc no s'ha entrenat i caldrà esperar demà per resoldre els dubtes.
Exacte, fins demà dissabte, quan coneguem la llista de convocats pel clàssic, no resoldrem alguns dubtes pel que fa a la presència o no de jugadors molt importants de l'equip que ara mateix són dubtosos. Avui estàvem pendents de Jordi Alba, que arrossega problemes al peu dret, un esquinç que es va fer en el partit d'abans d'ahir contra el Dinamo de Kiev, i aquest matí no s'ha entrenat amb els seus companys, és dubte seriós pel clàssic, no està descartat, no pinta massa bé, però no està descartat. Tampoc pinten bé Pedri i Araujo, que tampoc no s'han pogut entrenar avui, estan encara de baixa amb les seves respectives lesions musculars i van molt justos, insisteixo, demà veurem si algun d'ells pot arribar a temps, però és complicat. Pel que fa a la resta, Dembélé ha fet part de l'entrenament amb el grup, va avançant bé de la seva lesió, però seria sorprenent que entrés demà a la llista. Aquesta és la situació, l'última hora d'un equip que demà dissabte tornarà a entrenar-se a la Ciutat Esportiva a les 11 del matí. Posteriorment ja podrem escoltar en roda de premsa Ronald Koeman.
Per tant, Jordi Alba, al marge tot apunta, o si més no, és molt complicat que el Barça pugui recuperar cap dels lesionats. Tindrà les baixes de Dembélé, Pedri, Araujo, Martín Braduit. Veurem què passa amb Jordi Alba. En canvi, tornarà Eric García, sancionat contra el Dinamo de Kiev, per tant, un dels jugadors que recupera per la convocatòria Ronald Koeman. Pel que fa al Madrid, també ha fet aquest matí la penúltima sessió abans de jugar el Clàssic i Benzema continua al marge del grup. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. El francès ha tornat a entrenar-se dins les instal·lacions de la Ciutat Esportiva del Real Madrid, com ja va fer ahir pel cop al peu dret que està arrossegant. Malgrat això, no s'espera que sigui baixa diumenge. Benzema s'ha entrenat avui al costat de Ceballos, que també continua amb la seva recuperació. Mentrestant, Jovic, Isco i Bale s'han entrenat sobre la gespa, però avui en solitari. I Hazard i Carvajal han fet el segon entrenament de la setmana amb el grup, per tant, continuen amb bones sensacions de cara al Clàssic. Per cert, que encara pel que fa a Benzema, en el judici per extorsió al seu company de selecció Mathieu Valbuena, avui ha de quedar vist per sentència. Els advocats del madridista acusen Valbuena de voler implicar-lo, malgrat que Benzema, diuen, no hi va tenir res a veure. Els quatre implicats presents al judici tenen aquest migdia l'última opció de fer una declaració final i finalment el tribunal decidirà. El fiscal demana 10 mesos de presó i 75.000 euros de multa, per tant el madridista no entraria a la presó.
Tornant al partit, Gemma, en les últimes hores hem pogut escoltar el tècnic blanc, Carlo Ancelotti, que en una entrevista a Real Madrid Televisió en parlava precisament de la recuperació de jugadors després de l'aturada de seleccions.
Sobretot diu que està satisfet amb el progrés de Hazard i Carvajal, com hem pogut veure avui novament a l'entrenament, i que els jugadors sud-americans s'hagin posat al dia, al ritme de l'equip. Ancelotti també reflexionava en aquesta entrevista sobre el moment del Barça, el rival al Clàssic.
Un equip que està evolvendo, en el sentit que ha tenido muchos problemas al principio, pero poco a poco está poniendo sus identidades, está mejorando como resultado. Pero yo creo que no es tan importante cómo un equipo llega a este tipo de partido, es importante qué tipo de partido puede sacar. Esta es la llave. Puede ser en una condición peor que el otro equipo, pero yo hablo en general, todos los derbis en Italia, en Alemania son así. No importa com llega, importa el que hace en el campo.
Per Ancelotti el més important de cara a diumenge és fer un bon plantejament defensiu per no acabar encaixant cap gol.
Está volviendo, diu el tècnic del Real Madrid al Barça. A veure quin punt d'aquest retorn tenim al Barça diumenge. En qualsevol cas, Madrid i Blaugranes arriben al Clàssic separats per només 2 punts a la classificació. Aquesta és la realitat dels números, però sí que és cert, amb sensacions totalment diferents, i tampoc no ajuda, Dami, en el cas del Barça, a veure l'historial recent de partits jugats al Camp Nou.
Sí, ja fa, podem dir que massa, que el Barça és incapaç de superar el Madrid al Camp Nou. L'última victòria en Lliga del Barça contra el Madrid és de l'any 2018, temporada 2018-2019. Amb Ernesto Valverde a la banqueta, 5-1, probablement la golejada més infravalorada i això, menys valorada que el Barça li hagi propinat mai als blancs. Des d'aleshores, un 0-0 i un 1-3 la temporada passada. El problema és que hi hem de sumar enmig un altre partit corresponent a la Copa del Rei de la temporada 2018-2019, semifinals, Barça 1, Madrid 1. Cert és que el Barça va golejar 0-3 a la tornada al Bernabéu. Per tant, són 3 partits consecutius que el Barça no guanya al Madrid al Camp Nou des del 28 d'octubre de 2018 en concret.
A favor del Barça, per exemple, agafem-nos el Barça-València, jugat al Camp Nou fa tot just una setmana, no arriba, pel que fa a les sensacions. L'altra part, precisament l'estadi. Hi haurà públic i en això confia el club, malgrat que els 2 partits en què s'ha recuperat el 100% de l'aforament no s'han superat els 50.000 espectadors. Aquesta vegada, diumenge, s'espera un escenari completament diferent.
Sí, tot i que el club no facilita números ni dades concretes, sí que ens informen que el ritme de venda d'entrades va a un ritme boníssim i que això fa pensar que si els abonats responen, l'aspecte que farà el Camp Nou serà el dels clàssics de tota la vida, és a dir, amb un Camp Nou pràcticament ple a vessar. Pel que fa a la venda d'entrades, no hi ha cap preocupació. A partir d'aquí, tot dependrà de l'assistència dels abonats, que, per altra banda, es dona per descomptat que anirà bé. Tant és així que el club ha decidit que diumenge hi haurà mosaic. Tot l'estadi lluirà els colors blau i grana, amb el lema Som i Culers, amb una lona representant l'equip fent pinya i la inscripció Barça ara i sempre. A més, abans del partit sonarà l'himne nacional de Catalunya, els Segadors, tal com va explicar Joan Laporta en motiu de la presència de Pere Aragonès, president de la Generalitat. Laporta va voler deixar clar que el fet que el rival sigui el Madrid és una simple coincidència. Avui Aragonès ho ha valorat en declaracions a Ser Catalunya.
diumenge va al Camp Nou, no?
Sí.
I tornarà a sonar els segadors.
Això diuen, però el més important, si em permeten, amb respecte a tots els catalans que els agrada el Real Madrid, per mi és que el Barça guanyi.
Ja, però li semblarà bé que soni els segadors o que recuperi el Camp Nou on havia deixat de sonar, i l'excusa que dona el president Laporta és perquè hi va vostè.
Doncs em sembla molt bé aquesta decisió del president Laporta.
Per tant, esportivament, evidentment, ningú sap què passarà. Formalment, tot apunta a un clàssic que s'assemblarà força als Barça-Madrid de prepandèmia i potser serà l'últim al Camp Nou, a més, abans que comencin les obres de l'Espai Barça. Si més no, l'últim clàssic de Lliga que jugui al Camp Nou abans de començar aquestes obres. Aquest serà el punt estrella, diguem-ho així, de l'assemblea de compromissaris que es reprèn demà. I on es va interrompre diumenge va ser precisament Damià, abans de votar l'Espai Barça.
Sí, demà a 3:45 tenim la represa de l'assemblea al costat del Palau Blaugrana, en una carpa habilitada per poder finalitzar l'assemblea, que va quedar interrompuda per tot just 5 dies per falta de temps, ja que quan no s'havia completat el quart punt de nou de què constava l'assemblea estava ja a punt de començar el Barça-València. Demà Joan Laporta prendrà la paraula, dirigirà els socis compromissaris per introduir de nou l'assemblea i explicar-los la importància de poder aprovar el permís per demanar el crèdit de 1.500 milions d'euros, i també explicarà el que ha avançat durant la setmana, que la decisió, si és afirmativa, s'haurà de ratificar per referèndum. Un referèndum que es farà el mes de desembre, tal com va explicar ahir a la nit el directiu i secretari de la Junta, Josep Cubells, el tu diràs.
El referèndum, en principi, havíem pensat que si el dissabte, jo hi confio. Ens farà confiança el compromissari. La idea és que sigui cap al mes de desembre.
Cap al mes de desembre, doncs, apuntava Josep Cubells. Es respondran les preguntes que van fer els compromissaris al voltant del punt 4 de l'ordre del dia, el del crèdit de 1.500 milions per poder començar les obres de l'Espai Barça l'estiu que ve, i es passarà la votació. A continuació, encara quedaran 5 punts més, entre els quals tota la reforma estatutària que proposa el club, amb un article especialment delicat, l'article 67, que la Junta proposa suspendre mentre no pugui presentar un patrimoni net positiu per evitar haver de dimitir si presenta números negatius.
Demà sí que acabarà, no, Dami, l'assemblea?
Demà, per descomptat. Demà jo crec que sí. Confio que a l'hora de sopar potser no, però que abans que s'acabi el tu diràs, haguem ventilatge a l'assemblea.
Estaria bé. A partir de 3:45, en segona convocatòria, comença aquesta assemblea de socis compromissaris del Barça, que lògicament n'estarem pendents a RAC1. Dami, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
Gràcies. Fins ara.
RAC1 migdia.
No cal dir que el Barça-Madrid és el partit estrella d'aquesta desena jornada de primera divisió, que comença avui amb un partit no tan sonat, com és un Osasuna-Granada. I demà torn per l'Espanyol, que després de dues victòries consecutives visita l'Elx, avui dia de prèvia, amb roda de premsa inclosa de Vicente Moreno. Joan Camí, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol s'ha exercitat aquest matí a la Dani Harque en la prèvia del partit de demà contra l'Elx, el Martínez Valero. L'entrenador blanquiblau, Vicente Moreno, ha explicat en roda de premsa l'estat físic d'alguns jugadors com Javi Puado i Aleix Vidal.
Per molt que ho diga jo, pues no poder comptar en ell, així que està fora d'eixa possibilitat. I Aleix, pues bueno, pues exactament igual. Ha sigut el primer entrenament que fa en el grup. Va entrenar en convocatòria, perquè té l'alta, però si me queda tenir una conversació amb el metge, tenir una conversació amb ell, i a partir d'ahí decidir per a què està exactament.
Així doncs, Vicente Moreno, com confirma, no podrà comptar ni amb Javi Puado, ni amb Keidi Vare, ni Miguelón, tots tres lesionats, però sí que recupera Aleix Vidal, que es va perdre el partit davant el Cádiz d'aquest passat dilluns. L'Espanyol encadena dues victòries consecutives, però encara no s'ha estrenat a domicili. Demà visitarà un Elx que encara no ha perdut a casa seva aquesta temporada.
Que sabe lo que sufrió la temporada pasada, pues para la última jornada salvar la categoría. Pues son muchos puntos para saber que va a ser un partido muy difícil. Un equipo que nos va a poner las cosas muy difícil. Y que, como siempre digo, vamos a tener que hacer las cosas muy bien, porque no solo nosotros, sino todos los rivales que han jugado contra ellos hasta el día de hoy en su campo, pues no han sido capaces de ganar, ¿no? Entonces, bueno, pues un aliciente más.
No es preveuen gaires canvis a l'alineació. En principi, podria repetir el mateix equip que va aconseguir la victòria davant el Cádiz, amb el dubte de qui acompanyarà en Barba a una de les bandes.
I a la segona segona divisió, ja tocava una alegria per el Girona, que ahir va aconseguir la primera victòria fora de casa al camp del Mirandés. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, sí, per fi, Xavi. Per la mínima, això sí, 1-2, trencant una ratxa de 3 derrotes consecutives que encara no els permet sortir de la zona de descens per l'empat que el Saragossa va arrencar davant la Pontferradina. La primera part d'ahir va ser brillant pels gironins, que es van avançar amb 2 gols gairebé seguits en només 3 minuts de Nahuel Bustos i Santi Bueno, i podrien haver estat més si haguessin transformat alguna de les moltes altres ocasions que van tenir quan el Mirandés estava grogui, o si l'àrbitre no hagués anul·lat un gol per fora de joc del mateix Nahuel, que semblava en posició correcta, o fins i tot si hagués xiulat per unes mans clares dins l'àrea, que després de la revisió del VAR va considerar involuntària. Sí, com sigui, a l'última mitja hora el partit es va complicar perquè el Mirandés va fer l'1-2 i fins i tot en l'afegit l'empat a 2, tot i que el VAR el va anul·lar per mans i fora de joc, tot plegat en la mateixa jugada. Mitchell justificava que l'equip hagués acabat demanant l'hora per la pressió que senten veient-se a la part baixa de la classificació.
Somos un equipo, en teoría, para luchar por cotas más altas y estamos ahí abajo. Y eso se nota en el terreno de juego. Ellos estaban mucho más sueltos, mucho más alegres, mucho más empujando. Y nosotros, que hemos empezado así del partido, luego nos ha faltado mucha claridad con el balón y de verdad líneas de pase y jugar. Nos ha faltado jugar al fútbol. Pero es verdad que el equipo necesitaba ganar. La mentalidad de hoy era conseguir los 3 puntos sí o sí, y hemos sabido sufrir en un campo que es muy, muy complicado.
Una victoria, doncs, que l'equip necessitava i que Mitchell també necessitava.
Ya dije que agradecía mucho al club, a Quique, porque creo que es la persona que más confía en mí, pero esto va de resultados y no podemos esperar. No podemos esperar. El fútbol no te espera, es inmediatez, y necesitaba yo también ganar. Evidentemente que sí, y bueno, es un respiro, pero esto no... Dentro de 3 días tenemos otro.
Sí, exactament, dilluns a les 9 del vespre a Montilivi contra el Saragossa per tancar amb la jornada del cap de setmana, un rival a més directe, amb qui ara mateix es troben empatats a 11 punts. I Mitchell, ho hem sabut aquest migdia, podrà comptar amb Arnau Martínez després que la Federació Espanyola hagi atès la petició del club per desconvocar-lo pels partits que la Sub-19 jugarà els dies 26 i 28 d'octubre.
Coses. Ahir es va tancar la tercera jornada de l'Europa League amb 2 equips de la Lliga Espanyola a la competició, el Betis, que va empatar, i la Reial Societat, que va guanyar a domicili. Gemma.
Per la mínima, el camp de l'Sturm Graz amb gol d'Isaac, i el Betis va empatar una casa contra el Bayer Leverkusen. Entre els altres resultats d'ahir destaquem també la victòria per 3-0 del West Ham davant el Genk, o la victòria per 3-4 de l'Olímpic de Lió al camp de l'Spartak de Praga. Però la notícia d'ahir va ser la desfeta de la Roma de Josep Mourinho a la Conference League per 6-1 al camp del Bodø noruec. L'entrenador portuguès va plantejar un partit amb molts canvis inicials a l'equip i ho va acabar pagant car. Li preguntaven en acabar el partit de qui era la responsabilitat per aquesta derrota.
Di chi la responsabilità?
Mia. Sono io che ho deciso di giocare con questa squadra. La responsabilità è mia. Ovviamente ho fatto con una buona intenzione. Per un lato di dare l'opportunità di giocare a gente che lavora tanto e che non gioca tanto, e per altro lato ovviamente con la rosa che abbiamo noi, con tutte le partite che abbiamo da giocare, fare riposare gente che gioca praticamente sempre in un campo artificiale.
La Gazzetta dello Sport diu avui que Mou s'enfonsa. Un altre resultat polèmic ha estat el grup G, la derrota del Tottenham al camp del Vitesse per 1-0.
Doncs sí, allò que fa sempre, no? Mourinho, de no acceptar gaire les culpes, i si pot, doncs traslladar-les a altres membres del seu equip, en aquest cas els jugadors, que és qui han rebut amb tota intenció, jo crec, aquestes paraules de Mourinho. En qualsevol cas, ens quedem en el futbol internacional per explicar encara una història més. De fet, és una altra prova que cada cop els clubs corren més a l'hora de fitxar jugadors, i qui ha corregut més a tots és l'Arsenal. Bassas, quants anys té el teu fill, el Pol?
Doncs mira, ara el mes que ve en farà 4.
Mira, l'edat perfecta es veu, perquè ara pugui entrar ja a l'elit de futbol, oi? Això que llegíem avui.
Home, si com veiem cada vegada es fitxa abans, potser sí. El que passa és que De moment el meu no té tanta traça amb això de la pilota.
L'edat la té.
Aquest de l'Arsenal, sí, això sí. Aquest de l'Arsenal fitxa pel club Gunner amb només 5 anys endavant. I acabats de fer. De fet, quan van contactar amb ell per fitxar-lo, encara en tenia 4. El nen en qüestió es diu Zain Ali Salman, l'anomenen el petit Messi, com no podia ser d'una altra manera, posant-li pressió de ben petit, i és una sensació d'Instagram, tant que els londinencs l'han fitxat per la seva preacadèmia només de veure els seus vídeos amb milers de visites a la xarxa. No pot ser la acadèmia, perquè va dels 6 als 8 anys i sent tan petit, doncs tècnicament no pot tenir contracte com a tal. És una norma que té el mateix Arsenal, per això el que fa el club amb ell és donar-li una espècie de dret determinat per poder entrenar en un centre de desenvolupament que tenen els Gunners a Londres, una mena d'escoleta, i comprometre's a fer-li un contracte quan el nen sigui una mica més gran i la seva pròpia normativa els ho permeti. En tot cas, hem d'apuntar aquest nom, el de Zain Ali Salman, perquè és el fitxatge més jove de la història del club i segurament del futbol mundial.
Sí, sí, absolutament. Va, no marxis, que fem la resta del futbol en un minut.
Precisament l'Arsenal obre avui la jornada de Lliga del cap de setmana a la Premier, en partit a les 9 del vespre contra l'Aston Villa. Dos partits avançats també a la Sèrie A, el Calcio, Turí i Genoa a 7:15 i Sampdoria Spezia a 9:15. A la Bundesliga avui tenim també un partit, un Mainz a Augsburg a 9:15 i a França Saint-Étienne Angers a 9:00. A més, per cert, aquesta tarda a partir de les 6, l'Al-Sadd de Xavi Hernández jugarà contra l'Al-Rayyan la final de la Copa de l'Emir de Qatar.
3:15, farem una pausa i de seguida tornem.
RAC 1. CaixaBank dona suport a la cursa de RAC 1. Us esperem a Badalona el 31 d'octubre.
Movistar Prosegur Alarmes presenta una alarma que no és només una alarma.
I si passa res dolent a casa?
Reacciona de forma immediata davant una emergència i et dona assistència en menys de 29 segons trucant per tu a la policia.
I tot això què costa?
Ara per només 9,90 euros al mes fins a l'abril del 2022 contractant l'abans del 31 d'octubre. Consulta les condicions a les botigues Movistar o trucant al 900-200-730.
Compra ara al supermercat Bon Preu Esclat Online. Tria si vols anar a buscar la teva compra online a un dels nostres punts de recollida o si vols que te la portem a casa. El servei online a domicili està disponible a localitats d'Osona, el Vallès Oriental i Occidental, el Gironès i ara també el Maresme. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Consulta els detalls de la promoció a bonpreuesclat.com.
Bricomart, l'autèntic magatzem de la construcció i la reforma pensat per a professionals, perquè garantim sempre els preus més baixos de la zona durant tot l'any i en tots els productes. Bricomart.
Minut a minut amb el Barça. Aconsegueix amb Mundo Deportivo el rellotge oficial del Barça. Un rellotge exclusiu amb un disseny únic per lluir els colors del teu equip. Ja a la venda al teu quiosc, només amb Mundo Deportivo.
Tenim a tocar ja aquesta sisena edició de la cursa de RAC1. Aquest any, com sabeu, es fa a Badalona el diumenge 31 d'octubre. Veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels carrers més cèntrics de la ciutat, que, per cert, torna a la normalitat. La cursa hi haurà un únic tret de sortida per tothom. Les activitats, a més, com és habitual, amb el Xavi Bundó fent el Via Lliure en directe des d'allà, hi haurà avituallament amb un munt d'obsequis i un final de cursa amb actuació de Tietz, d'Escaramanga i la millor música de RAC 105 amb l'Arnau Mulet. Inscriviu-vos-hi a lacursaderacu.cat. No us perdeu la sisena edició de la Festa de Ràdio i Esport de RAC1. Teniu temps fins dimarts 26 d'octubre i tota la informació la teniu a lacursaderacu.cat o bé a racu.cat. Els entrenaments, Pedrol, bon dia.
Bon dia, què tal, com estàs? Doncs preparant-me molt, sí? Molt fortament, sí, sí.
Estàs en una forma excepcional. Sí, sí. Va, que parlem de bàsquet, obrim així el bloc poliesportiu. Ahir, de fet, anàvem a dormir amb la notícia que avançava el Marca, que deia que l'NBA estava negociant per implantar una nova competició a Europa, una nova Eurolliga, i avui el diari la fa gran en portada. Què en sabem de tot això, Pedrol?
Doncs que, segons llegim en aquesta informació, l'NBA, la FIBA i la pròpia Eurolliga es van reunir el mes de setembre per parlar de la creació creació d'una espècie de divisió de l'NBA a Europa, una competició que substituiria l'Eurolliga però que no entraria en conflicte amb l'ACB. Vol dir això que veurem el Barça jugant contra els Lakers o contra els Milwaukee Bucks? No. És a dir, si tira endavant voldria dir que es crearia una nova Eurolliga entre equips del continent, però això sí, sota el paraigua de l'NBA. Dit això, fonts de l'Eurolliga expliquen a RAC1 que no hi ha res en ferm i que aquesta reunió només va ser per apropar i mantenir contactes de col·laboració. En qualsevol cas, això arriba després que la majoria de clubs fundadors de l'Eurolliga s'hagin posicionat en contra del president de la competició, el català Jordi Bartomeu. Ho hem anat explicant, cosa que li podria costar a Bartomeu el càrrec a final de temporada. Sobre la postura del Barça en tot això, és a dir, pel que fa a Bartomeu i també sobre aquesta NBA europea, el club manté la confiança amb l'actual Eurolliga, però no tanca portes. Ho va dir ahir la nit Josep Cubells, directiu del bàsquet blaugrana al Tu diràs de RAC1.
Tots els canvis poden ser, però el Jordi Bartomeu ha sigut una persona que té l'Eurolliga al cap. Nosaltres hi tenim confiança. Dit això, el que volem és que el bàsquet tiri endavant. Ser una sucursal d'una altra organització, la veritat, d'això no en tenim cap coneixement. Tenim relacions amb NBA, tenim relacions amb FIBA, però són relacions de cordialitat.
Tot plegat el dia que el Barça rebrà al Palau el Zenit de Xavi Pascual, i aprofitant la visita del tècnic de Gavà, abans de començar el partit s'homenatjarà l'equip que el 2010 va ser campió de l'Eurolliga, del qual Xavi Pascual n'era l'entrenador.
Sí, el partit és a les 9 de la nit i com sempre es podrà seguir des d'un quart d'hora abans a RAC+1. El Barça continua invicta a l'Eurolliga amb 4 victòries en 4 partits, les dues últimes a la pròrroga contra Olympiacos i contra Mònaco, mentre que el Zenit de Xavi Pascual és 6è amb 3 partits guanyats i només un de perdut. En la retina, ho recordarem, els quarts de final del play-off de la temporada passada en què el Zenit va portar la sèrie fins al 5è partit. Sobre l'equip de Xavi Pascual, diu Sarunas Jasikevičius, que és un projecte que no para de créixer.
És un equip de play-off, és un projecte ja pues, muy sólido, con gente en oficinas importante, gente en banquillo importante, jugadores muy importantes, y bueno, ellos va a ir cada año a más.
Mentre que Xavi Pascual diu a TV3 que el seu equip, però, no arriba en el seu millor moment.
Nosaltres hem començat competitius, el que passa que nosaltres en aquest moment tenim la baixa del nostre base principal, tenim molts jugadors tocats que venim aquí que encara no sé amb quins jugadors jugaré i quins no, i per guanyar el Barça tu has d'estar perfecte, en un equip com nosaltres hem d'estar tots i estar perfecte.
Un Xavi Pascual que avui, com deia Xavi, rebrà un homenatge abans del partit com a entrenador del Barça, que va guanyar l'Eurolliga de l'any 2010, l'última del Barça, igual que la resta del seu cos tècnic i gran part dels jugadors que formaven aquella plantilla. Per cert, jugadors que a 7:45 signaran objectes commemoratius a tothom qui s'apropi a la botiga del Barça. No crec que hi sigui Xavi Pascual, Xavi Rocamora. Yeah. Per tant, si vols un autògraf, que sé que n'ets fan, te les veuràs d'empescar d'alguna altra manera.
No, escolta'm una cosa. Fan, no cal autògraf, però sí que és cert que és l'entrenador d'aquella gran nit de París, el 2010, del qual fa 11 anys. Per tant, merescudíssim aquest homenatge.
Jo en tenia 14, jo,
tu,
Xavi.
Tu, però havies nascut com a mínim, sí, eh? Ja, ho celebro, perfecte. Gràcies, Albert.
Fins ara.
Tant, avui primer partit al Palau amb aforament complet, l'últim amb restriccions, per dir-ho així, es va jugar ahir mateix, partidàs de la Champions d'handbol que va acabar amb victòria del Barça contra el Paris Saint-Germain per 30-27, Gemma.
Amb dos homes clau en aquesta victòria, Gonzalo Pérez Vargas amb un 40% d'encert. El porter blaugrana va aconseguir fer 17 aturades, en porta 69 en 5 partits, i també els 6 gols d'Adikamem al tram final del partit. La primera part va acabar amb una renda baixa pels dos equips, empat a 13 gols, i a la segona part el Barça va patir després de les exclusions d'Enguessant i Frade, però les intervencions de Pérez de Vargas a la porteria van servir per contenir l'atac francès. El porter blaugrana, anomenat MVP del partit, volia reconèixer la gran feina que ha fet l'equip per sobreposar-se a la derrota a la Superglob.
Yo creo que el equipo la semana pasada y hoy ha demostrado que no se va a derrumbar cuando vengan los primeros golpes. Nos hubiese encantado ganar la Superglob porque todavía daría un poquito más de tranquilidad y confianza al nuevo proyecto. Pero creo que desde aquella derrota el equipo ha demostrado mucho carácter y la semana pasada, sobre todo en defensa, que es donde de verdad muestras lo que quieres hacer, con mucha intensidad, con mucho contacto, muchas faltas.
Amb aquesta victòria el Barça es manté líder de grup amb 8 punts, empatat amb el Kielce i el Vesper Mongarès. El PSG queda quart a 3 punts de les posicions dels líders. A més, el Barça ha sumat la seva victòria número 45 al Palau des de la seva última derrota, va ser el 5 de desembre del 2015 contra el Kielce per 31-33. En total suma ja 46 partits seguits sense conèixer la derrota. Són 45 victòries i un empat. El pròxim partit dels Blaugrana serà demà al Palau a les 7 de la tarda contra el Badajoz, amb la novetat a la convocatòria de Pablo Urdangarín, fill d'Iñaki Urdangarín i la infanta Cristina de Borbó, jugador del Barça B.
I què et falta per saber, Gemma?
Ha començat ja el Gran Premi de Misano de MotoGP a Itàlia, a punt d'acabar el segon entrenament lliure de MotoGP. Durant el matí, Joan Zarco ha fet el millor crono, seguit d'en Marc Márquez. A Moto2, millor temps avui per Augusto Fernández, i a Moto3 pel pilot d'Honda Andrea Minho. Aquest cap de setmana podríem tenir campió del Mundial de MotoGP, Fabio Quartararo n'és el candidat, i a Moto3, encara que és més difícil, Pedro Acosta n'és el líder. També comença avui el Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1 a Austin, amb entrenaments lliures a 6:45 de la tarda i a les 10 de la nit, hora catalana. El preeuropeu femení de futbol sala a Suècia, Espanya jugarà demà contra Suècia, contra l'anfitriona, després d'imposar-se ahir a Itàlia per 2-0. Als campionats del món de ciclisme en pista, a Roubaix, a França, el barceloní Eric Martorell competeix ara en la prova de persecució individual. La World Athletics ha de fer públics avui els noms de les 10 aspirants a millor atleta femenina del 2021. A la llista masculina, feta pública ahir, hi ha Mondo Duplantis, Eliud Kipchoge, Joshua Cheptegei o Jacob Ingebrigtsen, entre d'altres. I la nedadora paralímpica Teresa Perales rep aquesta tarda a Oviedo el Premi Princesa d'Astúries dels Esports.
6 minuts i seran les 3. Farem una pausa i de seguida ho rematem.
Que bo! Fes la compra més somrient amb un descompte del 10%. Divendres 22 i dissabte 23 d'octubre a Caprabo, per una compra mínima de 30 euros amb la teva targeta Club Caprabo, et tornem el 10% de la teva compra en un únic pal de descompte. I també a caprabocasa.com. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, així de bo.
Notificació Securitas Direct. Persona detectada al jardí. Deu ser el jardiner. Correcte, mira'l. Sempre arriba puntual. Oh, que bé funciona Securitas Direct. Dona molta tranquil·litat tenir-ho tot controlat a casa i saber que, si passa qualsevol cosa, ells s'encarreguen de tot.
Confia en Securitas Direct. Experts en seguretat. Truca'ns al 944 45 46 o calcula a securitasdirect.es.
Només fins al diumenge 24 d'octubre, totes les joguines d'Hipercor tenen un 40% de regal.
Nines, peluixos, cotxes, jocs de taula...
Tots amb un 40% de regal
que podràs utilitzar en una pròxima compra en qualsevol departament d'Hipercor.
Aprofita-ho. Només fins diumenge
a Hipercor i a Hipercor.es. Consulta les condicions.
RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten diumenge 24 d'octubre, a partir de 12:15 del migdia, Diada de Santa Úrsula amb castells a RAC 1.
La tradició es torna a citar al quilòmetre zero dels castells.
Amb Xavi i Maric en directe des de la plaça del Blat de Valls.
La colla Joves Xiquets de Valls i la colla Vella dels Xiquets de Valls es retroben a plaça amb la il·lusió de recuperar mica en mica la normalitat castellera.
Diumenge 24 d'octubre,
a partir de 12:15,
viviu la Diada de Santa Úrsula en directe des de la plaça del Blat de Valls amb Castells de RAC 1.
Tots som Castells 1.
I mig i arribarem a les 3 i ho farem amb molta música. Operación Triunfo celebra els 20 anys de la seva estrena. Comemorar-ho, el canal YouTube d'OT i la web Ràdio Televisió Espanyola Play oferiran un streaming especial de 24 hores conduït per Noemi Galera i que començarà a 8:45 d'aquest vespre, Marta.
El show reunirà exconcursants, professors i membres del jurat que han format part dels 20 anys del programa. Durant l'emissió es projectaran imatges inèdites i es reviuran grans moments i actuacions de les 11 edicions d'OT. Avui la guanyadora, la directora i els professors de l'acadèmia de la primera edició, Rosa López, Nina, Manu Guix i Àngel Llàcer, han passat pel món a RAC1 per fer memòria.
Y de repente sale y resulta que hay miles, millones de personas llorando con fiebre. Fue un shock.
Però jo vaig començar a sentir la dimensió de tot plegat quan tornava al camerino, l'habitació que tenia, allà maquillatge, i obria el mòbil, anàvem amb els SMS i tenia com 50 SMS.
Era molt més feliç un OT sense xarxes que amb xarxes.
L'OT dels SMS dels teus amics, sí, que no el d'obrir el Twitter i començar a veure sois unos no sé què.
Durant l'emissió d'aquesta nit, l'audiència podrà interactuar a través del xat i les xarxes socials i demanar quines imatges de l'arxiu del programa vol veure.
Avui també és dia de grans estrenes. Comencem amb Baba, que presenta cançó del seu nou disc, Voyage. És el primer en 40 anys que publicaran el 5 de novembre. Aquesta cançó es diu Just an Ocean. També estrena del trio de música electrònica Swedish House Mafia en col·laboració amb The Weeknd, Smooth to a Flame. Més música encara, Duran Duran treuen nou disc avui, Future Past. Elton John publica avui The Lockdown Sessions, compta amb 16 col·laboracions, entre les quals les de Dua Lipa, Miley Cyrus, Gorillaz o Stevie Wonder. Lana Del Rey també llença treball, Blue Bannisters, només 7 mesos després del seu anterior treball, i qui també treu disc avui és Nil Moliner. El segon treball del cantant de Sant Feliu de Llobregat es titula Un secreto al que gritar. Moliner presentarà el disc el 26 de març de l'any que ve en el concert que oferirà al Palau Sant Jordi de Barcelona.
El tiempo pasa rápido, hace frío es la excusa para no vivir, para no reír.